Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El municipi de Santpedor, al Bages, eliminarà les baquetes de la seva festa major després que hagi guanyat el no en una consulta popular que va proposar l'equip de govern i que volia servir per conèixer l'opinió de la gent sobre un tema que genera molt debat. En declaracions a la xarxa, Agustí Comas, regidor de Cultura de Santpedor, insisteix que, malgrat el marge estret de vots amb què han guanyat el no, la consulta no té marxa enrere. L'escoltem.
El nostre compromís era que el resultat que hi hagués doncs l'havíem de respectar. El que no podem fer nosaltres és plantejar una pregunta i després tirar-nos enrere. Hem de ser conseqüents amb el que hem fet, assumir les conseqüències que això pot comportar, tenint doncs que hi ha dues sensibilitats molt fortes i per tant estem en el govern i prenem decisions i bueno, de vegades doncs les hem d'enfrontar tal com venen.
Comas també creu que la xifra important de participació, de més del 37%, avala els resultats. Avui, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència cap a les dones, un estudi de tatuatge de Sant Cugat del Vallès, en su tinta estudio, celebra una jornada solidària per recaptar fons per a l'Associació de Dones Ca l'Aurèlia de Barcelona, una entitat que ofereix suport a dones víctimes de la violència masclista. Des de Cugat Media, Marc Castro, bon dia.
Bon dia. Des de l'estudi de Sant Cugat del Vallès han assignat les hores per als tatuatges de mida més gran, però qui ho vulgui pot passar-se per l'estudi sense cita per fer-se un de més petit i contribuir en la causa. Els dissenys disponibles es poden consultar a l'Instagram d'Enso Tinta Estudio. La responsable de l'espai, Esther Gallardo, ha posat en valor la tasca de Cara Aurèlia.
El nostre objectiu és fer una recaudació de fons per aquesta entitat i aconseguir el màxim possible per elles, que fan una labor espectacular. Ajuden psicològicament a dones, tant jurídicament com psicològicament, i fan un treball espectacular.
Qui no vulgui tatuar-se té més opcions per contribuir durant la jornada solidària. Des de l'estudi posen a la venda làmines amb dissenys dels artistes, que costaran 10 i 5 euros segons la mida. A més, també es podrà comprar rebosteria i marxandatge, tot amb finalitat benèfica. Des de l'estudi afronten la jornada amb optimisme en l'èxit de la darrera jornada solidària que van organitzar, on es van recaptar 4.500 euros per a la plataforma animalista de Sant Cugat.
Gràcies, Marc Castro, des de Cugat Media. I l'associació Sal Fosc ha creat una exposició pensada per a joves per explicar què és la contaminació lumínica. Una exposició que a Catalunya ara està passant per diferents instituts de l'Alt Empordà i que també s'ha fet a diferents llengües de l'Estat perquè pugui arribar a tots els centres de secundària del país. Des de Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. Generar consciència de les conseqüències de la contaminació lumínica entre els joves. Amb aquesta finalitat, l'associació Cel Fosc ha creat una exposició amb diferents plafons on s'explica què és aquest tipus de contaminació i quins efectes té per a les persones. De moment, a Catalunya, aquesta mostra està passant per diferents instituts de l'Alt Empordà. El vicepresident de l'associació, el figuerenc Pere Ors, ens explica així els objectius d'aquesta acció.
Malgrat que la divulgació del concepte de contaminació lumínica s'ha anat produint també al pas del temps, de manera que ara ja no és una noció que soni estranya a la gent. El que hem constatat és que existeix un gran desconeixement respecte de la naturalesa d'aquest problema, perquè no se'n parla gaire en els mitjans de comunicació, i sobretot existeix un desconeixement molt elevat en les generacions actuals.
Des de l'associació també estan treballant perquè en els llibres de text de secundària, quan es parla dels diferents tipus de contaminació, també hi aparegui la contaminació lumínica.
Gràcies, Mercè Mainedes, de Ràdio Vilafant. De moment, això és tot per ara. Ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 13:45 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem el més calent a l'Aigüera, quan són les 11 i 6 minuts del matí. Avui és dilluns, dia 25 de novembre. I bé, estem ja a la última setmana de l'onzè mes. I ja quasi a punt de començar ja tot aquest entramat del que serà el Nadal, perquè aquesta setmana també passaran moltes coses. Però bé, tot això ho irem explicant amb qui... En companyia de la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora, benvinguda.
Molt bon dia i bon dilluns. Engeguem setmana.
Sí, senyora. Aquesta setmana han de passar moltes coses.
Quantes?
A veure, hi ha el Dia d'Acció de Gràcies.
Sí.
Hi ha el Black Friday.
Sí. Avui és el dia envers la violència de les dones. Ah,
exacte, que també te'l anava a dir. I també el dia que s'encendran les llums de Nadal aquí a l'Escala, i suposo que altres municipis, alguns ja els tenen encesos. Ja hem vist que aquest de setmana a Vigo, que és la gran atracció amb tot això de les llums. I hi havia una cosa que a mi me va agradar molt. No sé si un tol va llegir-ho. Em penso que no sé si era un comentari sobre Facebook o un comentari que va dir...
Hi ha tanta informació que mai sabem d'on l'hem tret, eh?
Amb tot el que es gasten en llums, tindríem per alimentar, amb això del referent del que han regat, el recapte,
sí,
amb tot el gasto que tenen en llums, una ciutat com Vigo, quasi tindríem per alimentar tota la gent que necessita durant tot un any.
Mare de Déu!
I diu, això és ben cert, això. Perquè es fan unes despeses en llums als ajuntaments,
brutal,
molt i molt bèstia.
Doncs bé, ja ho sabeu, mireu les llums i gaudiu-les, perquè realment hi ha una inversió darrere. Hem de dir que ja tenim quasi col·locat aquest arbre que es fica sempre aquí a la rotonda que tenim al costat de la ràdio, que aquest matí ha provocat algunes retencions aquí mentre ho estaven portant. Però bé, quin dia engeguen les llums, Joan?
El dia 29, divendres 29.
El divendres, perfecte, 29. Serem al cas, doncs.
Sí, després sabrem, suposo que els informatius ja diran, perquè cada any hi ha gent diferent, algun col·lectiu diferent, a vegades els nens de l'escola, l'escola de música, una associació, una altra, qui seran els encarregats de pitjar el piu.
apretar el botó.
Perquè tothom digui, que maco. O l'altre digui, ostres, el meu carrer no se'n recorda mai.
Això també passa, també sol passar.
I avui també, doncs, és un dia d'aquests que no es voldria haver de celebrar, com és el dia de la violència contra les dones, que ja hem sentit un fragment, hem sentit un anunci que després el tornarem a sentir al Temps de Dones, d'aquesta associació aquí a l'Escala, doncs, parlant o donant a conèixer totes les víctimes que han estat durant aquest any, han sofert això, aquests maltractaments. I ojalà fos una d'aquestes festes que no s'haguessin de celebrar mai i que no fos mai al calendari. Però malauradament en tenim unes quantes d'aquestes que no els voldríem que fos un dia internacional o un dia mundial.
Sí, però la veritat és que sí que se li ha de donar veu, se li ha de donar llum, perquè és un fet que passa i que passa des de sempre, però sempre ha estat molt invisibilitzat. I el que sí que podem no celebrar, perquè no seria la paraula, però és el fet de que cada vegada les dones tinguin més veu, tinguin més valor per denunciar, per trucar, per voler sortir d'aquest pou en el que s'han trobat moltes, i el fet, doncs, de poder-ho visibilitzar, doncs, també fa que la cosa, doncs, vagi avançant.
I és molt important, amb els avanços que s'han fet ara, perquè abans si et passava això, hi havia una època que deien, alguna cosa haurà fet.
Sí, imagina't.
La culpa era de la dona.
Quin masclisme.
Deien, alguna cosa haurà fet perquè hagi acabat així. Vull dir que això era ja... Bueno, ja no val, no val la pena ni dedicar-hi ni temps a parlar-ne. Molt bé, amb tot això, Cristina, anem a saber a veure què ens espera el dia, almenys aquest començament de dia, començament de programa, més ben dit, el dia fa estona que ha començat, meteorològicament parlant. I anem a visitar les nostres estacions meteorològiques. Comencem per la closa del Llop, una temperatura de 13, amb no, quasi 14 graus.
Molt bé, anem pujant, que tornem a l'estiu.
Podria ser. Què fem ara? Tornem a buscar la roba de...
Tenim un gran problema, eh? Necessitem un armari planta baixa, sí, que estigui tot a l'abast.
Exacte. I el temps a la clota... Mira, aquí veig una barca. És com un veler. I que va.
Algú està aprofitant aquest dia de sol per navegar.
Exacte. 12 graus en dos. 12 en dos per una banda i 13 en nou per l'altra. Sí que
hi ha diferència. Al costat del mar estan una mica més fresquets, però bé, hem de dir que hem començat la setmana amb bon temps,
Sí, unes temperatures.
Després d'aquests gèlids dies que deixem ja enrere i que vindran per endavant, gaudiu del dia, perquè avui, doncs,
sí,
és de tardor... càlida, avui, sí, el dia.
És d'aquells dies que també el solet s'està bé. Vull dir que busques ja el solet, així si ja surts al carrer i estàs allà una estona. Són aquestes tertúlies que tenim aquí a la plaça de la gent gran, doncs que ara ja van a buscar el racó del sol. A l'hivern, a l'estiu, els hi veus ja que van més cap a l'ombra, cap aquí on hi ha els arbres, es posen allà sota i ara ja van a buscar el racó del sol.
No estem mai contents,
Mai. Molt bé, doncs, Cristina, això és el que tenim. Comencem aquestes temperatures i ara anem a saber quina és la previsió, començant per el titular, per el dia d'avui i també per demà. Com ho tenim?
Començarem setmana amb sol, calma i molta bonança. Aquest és el títol esperançador d'aquest dilluns. Aquest dilluns 25 de novembre, que tindrem unes temperatures màximes d'entre 14 i 16 graus i unes mínimes d'entre 3 i 5. L'estat del cel, tindrem cel dia només amb algunes franges de núvols prims aquesta matinada i també es repetiran a la nit, amb ambient net i més temperat al centre del dia. El vent, calmes gran part del dia amb estones de garbí molt fluix i el mar, calmes amb estones de rissada. Poques frases d'en Sergi Corral al seu blog, que quan fa bon dia tenim poques coses a dir. I tenim 16 amb 1, aquesta temperatura del mar que a poc va baixant ja una mica més.
Sí. I bé, és allò que sempre diguem, pels valents, això... pot ser una res, per nosaltres ja és massa, això.
Sí. 20 graus de diferència entre l'interior del cos i l'aigua és distància.
Molt bé, això és per Nadal d'aquí fa un mes, per Sant Esteve d'aquí fa un mes. Avui, demà dimarts 26 de novembre, home, ja afirmaríem ara que per Nadal fes un dia com avui.
Mare de Déu, ja? I tant, que bonic.
Sí.
Podríem anar a fer surf i tot.
Això per la Lali.
Sí, la Lali. Crec que li faltaria una mica de vent i onatge per poder fer surf, però...
Molt bé. Demà les temperatures oscil·laran entre 14 i 16 graus. El cel serà tot el dia amb un... de nou, amb la presència d'alguns núvols prims que seran més abundants al vespre i a la nit. Ambient agradable. El vent garbí amb el fluix durant tot el dia de força 1-2 i l'estat de la mar arrissada tot el dia i aquesta temperatura que encara continuarà amb 16 graus amb 1. Quasi, bé, avui el temps és de 4 línies, eh?
Bueno, sí, és el que té
línies, de dues línies, 4 línies com hi ha més d'allò. Avui és de dues línies, així és quasi justetes, eh? Però això vol dir que no passa res.
Això vol dir que tenim bon temps, gaudiu-lo, aquest inici de setmana càlid i serè. Mm-hmm.
Molt bé, després del temps ens toca parlar de la premsa, a veure com comencem la setmana amb la premsa. I bé, com sempre, comencem aquest repàs de premsa, titulars i fotografies dels principals diaris catalans a molts gironins.
Doncs l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 25 de novembre obre amb aquest titular de caire nacional. Els acomiadaments en la indústria en creixement. Afegeix que el nombre de treballadors afectats per un expedient de regulació d'ocupació augmenta un 54,68%. Aquesta és l'obertura de l'edició gironina del Punt Avui, en el qual també podem veure Estuani en aquesta foto de portada. amb aquest titular. Cinquena posició assolida, els tres punts contra el Fuenlabrada, que va quedar 2-0, fan pujar el Girona. I veiem un moment d'aquests en què Estuani estava a punt de xutar amb els defenses, doncs, preparats davant seu.
Ostres.
Què? Que surts a la fotografia, Joan.
No, però, però és que no.
No recordes el moment?
Aviam, no, espera, el titular, què has dit, el titular?
Cinquena posició assolida.
No, el principal.
Els acomiadaments en la indústria en creixement.
Carai, doncs jo tinc aquí una edició, i m'imagino que és la d'avui, que diu, aturen el desnonament d'una parella de gent gran a Salt qui el gendre havia estafat.
Sí, aquesta notícia també l'he vista aquest matí, però
estem al Diari de Girona, no?
No, estem al Punt.
Ah, vale. Jo tenia el Diari de Girona i dic, hòstia, no m'ha coincidit res, m'ha coincidit només l'Estuani. Ai, quin fallo.
Perdó, que tu has girat, normalment començo pel Diari de Girona i jo vull dir, t'ho faré
diferent. Sí, per això he anat ja directament al Diari de Girona.
Doncs bé, ja hem llegit el titular del Diari de Girona.
No, tornem-hi, que no ha passat res, no ha dit res.
No, ja hem vist l'edició gironina del Punt Avui, Diari de Girona, com bé deia en Joan, aquest és el titular que aturen el desnonament d'una parella de gent gran a Salt, qui el gendre havia estafat. Hem de dir que els afectats de 87 i 88 anys han al·legat que es troben en situació de vulnerabilitat per motius de salut i el llançament s'ha posposat de moment fins al gener. I, com bé deies, Estuani també en portada del Diari de Girona amb aquest titular, el Girona s'engresca 2-0. L'equip ja cinquè dins del play-off gràcies a dos gols més d'Estuani i un gran Borja García. I bé, doncs a la fotografia Estuani amb els braços oberts i els... Ui, em surt inxes, com es diuen inxes en català?
Els aficionats
a darrere, amb mans en l'aire i amb, que se'ls hi veu aquesta cara d'eufòria cridant.
Exacte, doncs ahir pels gironins va ser un dia doncs, que t'ho vas passar el bé al camp amb un excel·lent partit d'aquells que fan afició,
sí.
I de cares a l'optimisme.
I no només el futbol, hem de dir que l'Espar City Leaf Girona de bàsquet s'imposa a Càceres amb facilitat amb un 42-70, que sempre posem el Girona aquí davant,
sí.
Que em sembla molt bé, però també se li ha de donar valor en aquest bàsquet femení tan potent que tenim a Girona.
I, bueno, el bàsquet, ja t'he dit, el que dius, avui aquest any és que està a casa surt, avui, a la Lliga de moment no té rival. Costa més a Europa, que no li van tan bé les coses, però el que és la Lliga, aquest any, si les coses no es torcen, a última hora jo em penso que tornarà a revalidar l'Espart Citalia pel títol de Lliga, i és de molt de mèrit tenir un equip gironí amb una categoria d'èlit del bàsquet, amb un esport important, amb les dones molt protagonista també, i que Girona ha portat dues lligues guanyades, que dius, Déu-n'hi-do, és molt important que el nom de Girona sempre sortir així en els mitjans. Molt bé, ens anem cap a Barcelona i bé, comencem per l'Avantguàrdia, no?
Va, per l'Avantguàrdia. Que no ens confonguem.
No, per això ho deia.
Aquest és el titular. Esquerra Republicana busca una reunió de governs abans de votar la investidura. Afegeix que la direcció, que avui espera l'aval de les bases a la seva estratègia, considera imprescindible la taula de negociació per a una abstenció. Aquest és el titular en portada. I la fotografia també va de caire esportiu, però diferent en aquest cas. Espanya guanya la nova Copa Davis. Bautista i Nadal escombren el Canadà a la final. I veiem aquí doncs, aquest moment on els sis components de l'equip doncs, estan celebrant la victòria.
Sí, Nadal fent el gest que sempre fa quan guanya una copa, doncs és mossegar-la. I aquí veus el que està mossegant la copa.
Ha de tenir les dents dures, aquest noi, eh?
Sí, sí, en Rafa Nadal, sí. Doncs aquesta Copa Davis que ha canviat de format, que ha sigut molt criticat pels horaris i que s'ha disputat a Madrid i, bueno, que doncs, l'equip espanyol ha sigut l'actual campió, que crec que ja és la tercera Copa Davis, tercera o quarta, no sé per quin títol van ja. Molt bé, doncs continuem amb el periòdico.
Sí, veiem a Rafa Nadal estirat a terra amb la raqueta també llançada als peus i amb els braços oberts i amb un crit, que sembla en aquest moment una fotografia molt ben enganxada amb aquest titular màgic Nadal. El mallorquí dona a l'equip espanyol la sisena Copa Davis. Mira, ja hem resolt el nostre dubte. I el titular principal és Sánchez, idea un equip de ministres més forts. El PSOE vol contrarrestar Podem amb quadros experimentats i polítics, i Seta i Torra s'embranquen per la idea del PSC de flexibilitzar la immersió lingüística.
Mm-hmm. Bé, tenim molt de fronts oberts. Això de la immersió lingüística també se'n parlava molt. aviam quin és el govern de Sánchez i què passarà amb Esquerra Republicana. Seran les notícies que aquesta setmana se'n parlaran.
Ens les menjarem amb patates, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Sí. Finalment, el diari Ara, el darrer que ens queda per veure, ens diu que Esquerra proposa una consulta sobre el pacte, el que pacti la taula de diàleg. Demana una reunió de govern a govern abans de la investidura com a gest de compromís. Iceta diu que es pot parlar de tot, però que la resposta al dret de l'autodeterminació és no. I a la fotografia principal, l'acompanya aquest titular, Palo Alto, una història d'èxit, fora de control. L'Ajuntament només té constància de 4 permisos d'obra i una assabentat en 20 anys.
Però m'imagino que això deu ser Barcelona, no? Bueno, no sé.
Sí.
Palo Alto és que no havia sentit anomenar mai. No sé si és una barriada de... A veure... És
que... Ho buscarem, ens hem d'informar millor, Joan?
És molt raro que ne posin al lloc, no? Palo Alto. Palo Alto a mi me sona més de Mèxic.
No, Palo Alto té molt a veure amb... En Barcelona...
Imagino que serà una zona de Barcelona, un barri de Barcelona...
I el Market de Palo Alto, també...
Uh-huh. Jo dic, mira, és la primera vegada que sento anomenar el Palo Alto. És del tot curiós, no? Com he vist això de Palo Alto, jo he pensat que era, referia potser més a un lloc de Sud-amèrica que pas a un lloc...
No, estem centrats en Barcelona i amb aquesta barriada, que entenc que només té 4 permisos d'obra, per tant, entenc que ja n'hi ha irregularitats.
Vol dir que sí, 4 permisos d'obra i se n'han fet uns quants més.
Una història d'èxit, però 3 punts fora de control.
Molt bé, doncs això és el que diuen els diaris principals, diaris catalans, que cada dia els expliquem els principals titulars i també les fotografies de portada. Amb tot això, doncs és aquell moment que anem a posar-hi un xic de satisfacció. I és una versió en català que van fer els Bons, si es deia aquest grup dels anys 60, del famós èxit dels Rolling Stones.
Satisfacció.
Molt bé. Te deixo que la vas comptar.
No, millor no, tanca el micro.
Satisfacció. Vaig buscant i buscant i buscant i buscant. No en trobo, no. Quan combina el tot cas i per la ràdio locutor sense tenir compassió, m'omple el cervell de notícies per satisfer els babaus. No em fa ni fred ni calor. Sempre feliç.
Doncs aquesta era la versió que ens portaven els The Bones. Això era un grup català als anys 60 que es dedicava a fer versions, i una de les versions de les primeres que va fer doncs va ser aquesta, el Satisfacció, traduït al català el Satisfaction, dels Rolling Stones, una cançó que quasi podien dir que és la que més se relaciona, bueno, també hi ha Angie, però Angie Satisfaction podien dir que són les cançons clàssiques que tots diríem cançons dels Rollings. Iríem a parar amb aquestes dues.
Satisfaction.
Mira, ja ho veuen.
Tinc ganes de cantar. Ho veus,
oi? Tu mateixa, endavant.
No, que fa bon dia, deixem-ho estar.
Molt bé, doncs continuem. Són les 11 i 25 minuts i és aquell apartat de sants, aniversaris, notícies, refranys. I avui sí que avui és un dia que avui hem de saludar a totes les Catalines, les Catrines, Santa Catrina.
Saps què m'has fet pensar ara? Amb les taronges de la Xina, dels pastorets, almenys a Balenyà, no hi havia la dolça Caterina? No, oi? Ara ja m'he colat aquí amb el llibre de la Montse Castanyo. No, no anava així.
Però quin pastorets fèieu? Fèieu els de Folk i Torres o quin fèieu?
No ho sé.
És que n'hi ha molts de pastorets.
Els anava a veure. Taronges de la Xina, taronges de la Xina, taronges de la Xina de la pastora Caterina, no?
Ostres, jo no.
No?
No me sona.
Hem vist versions diferents, doncs.
No, és que, ja he dit, de pastorets n'hi ha molt.
Per donar i per vendre.
Els més clàssics són els d'en Folk i Torres, que són els que fan aquí a l'Escala. I que jo
hi ha molts
que
i molts indrets.
Fets, però hi ha altres indrets que se'ls han fet pastorets d'altres autors o alguns se'ls han fet ells, no? Vull dir que...
Tenim més versions que no pas a regles de l'Uno. Que aquí cadascú, tothom té les seves, eh?
Exacte.
Intenta jugar a l'Uno amb gent que no hi hagi jugat mai i no us hi entendreu pas.
No, jo tenia moltes baralles.
Millor el parxís.
Tenia moltes baralles, el parxís o el joc de l'oca, que més o menys són ja unes regles establertes i pocs canvis.
I universals, eh?
O Monopoli, també.
Felicitem a la gent, doncs, aquí, a part de les Caterines, has dit?
Sí, avui Santa Caterina, també dos és Sant Gonçal i Sant Erasmo. No, Erasmo. Erasme.
Erasme.
Sant Erasme. Doncs sí, avui és Santa Caterina, el lloc que aquí a l'ermita es fa l'aplec, que es va fer ahir, perquè sempre es fa en un dia
festiu,
però hi haurà gent que també hi sol anar-hi sempre el dia de, diguem, del sant.
A més, el dia 25.
El dia 25, que és l'ermita, està inspirada a la gran novel·la de Víctor Català, Solitud, està inspirada amb aquesta ermita d'aquí de... que tenim aquí a tocar, no? La Santa Caterina. Molt bé, doncs aquests són els sants, anem pels aniversaris.
Felicitar primerament a tots els oients que ens estigueu escoltant i que avui sigui el vostre aniversari, i de qui també és l'aniversari és d'Ignacio Fernández Toxo, que en fa 67.
Que fins fa poc era el líder de Comissions Obreres, el secretari general, després ja va ser substituït, però fins fa res, doncs, Ignacio Fernández Toxo, sempre que sortien assumptes de sindicats, el veiem amb ell, un home així amb el bigoti.
Però, sí, característic, sempre el bigoti blanc.
Sí.
I Ramoncín, que l'estem escoltant ja. Sí. Fa 64, el gran Ramoncín.
No te preocupes más por mí.
Ramoncín, conegut com el rei del pollo frito, als seus començaments, quasi va ser un dels introductors del... Nosaltres en dèiem el punk, fins que van descobrir que la U era A, després se'n va dir el punk, en anglès.
Però encara segueixen sent punkis, la gent.
Sí, més que punkis. Tota la vida diguem pub, fins que va dir, no, es diu pub, perquè la U en anglès és A. Val. Doncs aquesta és una de les cançons conegudes de Ramoncín. Molt bé, i l'última...
La Christina Applegate, que en fa 48.
És una de les actrius de Friends, entre altres.
No, de Friends.
De Friends, sí.
Sí?
Sí. Bueno, jo el que dic, ostres, qui és aquesta? I vaig mirar el seu historial i vaig veure que era una de les...
Era la germana. Era la germana de la Rachel.
Jo no l'he vist, però almenys surt allà, Friends.
És una de les protagonistes de La cosa más dulce, una de les pel·lícules que la va portar a l'estrellazo, diguéssim, al costat de Cameron Diaz, una comèdia molt divertida que us la recomano completament, i també l'hem pogut veure en altres com Males Madres fa 2 o 3 anys, crec que del 2016. I sí, devia sortir a Friends. Ara m'has deixat bastant pillada. No era cap de les protagonistes, això t'ho puc assegurar.
És que jo quan vaig veure de frent, ja és algú, perquè a vegades costa trobar així alguna així coneguda.
És la germana de la Jennifer Aniston, que protagonitza la Rachel, sí. I és la germana que crec, si no recordo malament, que intervé a la seva vida i s'intenta lligar en Ross, que és l'amor de tota la vida de la Rachel, i bé, aquí comença el conflicte, com ha d'haver-hi, perquè si no té gràcia la sèrie.
Sí, senyora. Pels que l'heu vist, jo...
En Joan li estic parlant xino ara però...
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs aquests són els que avui hem felicitat per aquests personatges públics coneguts. I anem ara a les curiositats. I tu, Cristina, saps què és el umami? Umami?
No.
Umami?
Umami? No,
umami?
Què és?
Doncs ara te n'assabentaràs.
Sabies que...
L'umami, també anomenat fermentat, és un dels 5 gustos bàsics que reconeixen els receptors especialitzats de la llengua humana, a més del dolç, salat, amarg i àcid. És una paraula japonesa que significa sabros i va ser identificat pel químic japonès Kikunae Ikenda a l'any 1908, però no fou acceptat com a un gust bàsic fins al final dels anys 80 del segle XX. A la Xina, umami es coneix com Xian Wei, que vol dir literalment deliciós.
Ja saps el
doncs
que és
deliciós.
El que és el umami, umami, aquest gust que tenim aquí a la boca. A la boca, si veus una fotografia, la divideixen per parts,
sí.
Tenim el dolç, i l'umami, veuràs que és una d'allò, un dibuixet que sempre hi surt cap a la part final, aquest nom. Molt bé, doncs això és la curiositat del dia i ara anem a notícies, anem a saber de què es parlava ara fa un any i també de què es parlava ara fa 5. Cristina, ara fa un any, què es deia als informatius?
Els metges de Catalunya estan de vaga fins divendres vinent. Denuncien que s'ha fet insostenible una precarització assistencial que els ha sobrecarregat de feina, generant llargues llistes d'espera i fent treballar amb material a vegades obsolet. Entre els centres afectats hi ha el cap de l'Escala i els consultoris que en depenen.
I així ho explicava l'informatiu. N'escoltem un fragment.
Des d'avui fins divendres, els metges catalans fan vaga. Una aturada secundada per primera vegada tant pels professionals que depenen de l'Institut Català de la Salut com dels que treballen en centres concertats. És el cas de l'Àrea Bàsica de Salut i el cap de l'Escala. La vaga afecta només els metges. No hi participen ni el personal administratiu ni el conjunt d'auxiliars que hi donen servei. Els metges denuncien la precarització de la qualitat assistencial i les dificultats per poder exercir la seva tasca tant a nivell professional com en l'atenció als usuaris. Entenen que hi ha una sobrecàrrega de treball insuportable, amb llistes d'espera injustificables, tant per a proves diagnòstiques com per a operacions, i que els equipaments tecnològics van quedant afectats pel desgast i queden obsolets. Escoltem a la doctora Anna Maria Joanola, delegada del Sindicat de Metges de Catalunya.
Precarietat són tot el que estem a nivell del dia a dia. Són agendes molt carregades de tasques que no és només que vingui l'usuari que l'hem d'atendre, que tenim escassament 10 minuts per fer aquesta feina, que no els podem ni mirar la cara, doncs, perquè tenim moltíssimes coses a nivell d'ordinador que se'ns obliga a fer.
Bé, doncs això és el que passava ara fa un any, aquesta vaga de metges. No sé si la cosa ha canviat molt d'ara fa un any i no sé si estan millor o pitjor, però bé, això de les llargues llistes d'espera, penso que encara hi corre. Molt bé, doncs continuem i anem a saber doncs, què passava ara fa 5. Fa 5 era que els alumnes de 6è de l'escola Empúries financien part del seu viatge de fi de curs fent una parada d'objectes de segona mà al mercat dels diumenges. El bon funcionament de la iniciativa fa que no descartin tornar-hi al llarg del curs. I escoltem com en parlava l'informatiu, més un fragment d'aquesta notícia.
Els alumnes de sisè de primària de l'escola Empúries financen part del seu viatge de fi de curs fent una parada d'objectes de segona mà al mercat dels diumenges. El bon funcionament de la iniciativa fa que no descartin tornar-hi al llarg del curs. El mercat dominical de l'escola va tenir una parada de més aquest diumenge. Un munt d'objectes de segona mà, des de joguines de tot tipus a roba, passant per llibres, pel·lícules i els objectes més diversos, n'eren la mercaderia. I els pares i els alumnes de sisè de primària de l'escola Empúries n'eren els marxants. Tot plegat a fruit de la campanya de recollida de diners per a finançar part de les colònies de fi de curs dels més grans de l'escola. Els més afortunats van poder escoltar fins i tot les primeres Nadales de la temporada, amb una improvisada coral formada pels mateixos alumnes. És tradició que els alumnes grans de l'escola, els que l'any vinent faran el salt a l'institut, passin uns dies de colònies durant el darrer trimestre de curs. Per tal que el cost d'aquestes colònies sigui el més barat possible, al llarg de l'any es fan activitats com la venda de bombons per Nadal, aquest mercat de segona mà, o la botifarrada popular que es va estrenar a finals del curs passat.
Doncs aquestes eren les notícies que avui recordàvem, la vaga de metges i aquest mercat que feien els alumnes de sisè de l'escola Empúries per anar de viatge a final de curs. Cristina, què vas fer tu per anar a viatge de final de curs?
En quant a l'institut?
No, a la EGB. Bueno, tu no vas fer EGB.
A l'EGB? Què és l'EGB? A primària res. A l'institut ens en vam anar a Itàlia. A batxillerat ens en vam anar a Mallorca i al final de carrera me'n vaig anar de creuer.
Però sisè de l'últim curs que es feia a l'escola...
Bueno, feies l'obra de final de curs i
però
tal,
no va
però...
fer viatge.
No.
Carai.
Trist.
Molt trist.
Però cert. A veure, que jo recordi, ara potser sí que ho vaig fer, i disculpeu-me si m'està escoltant algú de Taradell, però... No, sisè de primària no.
No ho van fer.
No.
És que s'acostuma a fer a sisè, després es fa a batxiller, i, bueno, després suposo que els que acaben carrera així, després també hi ha...
No, i a l'ESO també fas el viatge a final de curs, hi ha molts que no segueixen a batxillerat.
A l'ESO, hòstia, no sé si es va fer. Clar, jo parlo de la meva filla, sé que va fer sisè, ara preguntaré.
Mira, ho resoldrem.
Molt bé, doncs anem avui per una frase d'aquestes molt i molt...
Abstractes?
A veure, la que tens, no és aquí la que tens apuntada, que no l'he canviat.
Ah, molt bé, em sembla estupendo això. No em posa bé el guió, en Joan.
Espera't un moment.
En Joan ens sorprendrà. Quina
és? Sí, correcte.
Sí? Ho és o no?
Ho és.
Doncs el refrany o la dita d'avui és cada poble el seu estil.
I anem a escoltar com ens explica Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dita refranys. Amb Víctor Pàmies.
Cada poble, el seu estil. I l'estil que està marcant el poble català, sortint al carrer els cops que faci falta, any rere any, amb aquest seny, amb aquesta serenor, i de manera pacífica i organitzada, marcant un abans i un després. Jo fa temps que dic que ens caldrà sortir encara moltes vegades més al carrer per reclamar els nostres drets, i que no hi hem de renunciar i que hem d'insistir i persistir. La senyora del balcó, descolorida, va donar pas a l'estelada. Ara ja també es filagarsada i descolorida. Espero algun dia poder-la llevar i poder-la lluir només en diades assenyalades. Però només hi arribarem si ens ho creiem i si no fem cap pas enrere. Vull un futur pels meus fills. Cada poble, el seu estil.
Així és on ho ha explicat en Víctor Pàmies, cada poble el seu estil.
I és res més cert. A dir, ho ha explicat molt bé.
Molt bé, doncs arriba aquell moment de la cançó del dia. Quin va ser la cançó de l'any 2006, segons els Premis Enderroc?
I sobre votació popular, els més votats van ser Sopa de Cabra. Amb aquest tema seguirem somiant.
Gràcies.
Hi havia el silenci abans de l'ovació.
Aquesta cançó és per ell.
És per tu, Joan.
Per ells, nosaltres.
Per tot l'equip. Per tots els oients.
Hi ha un home que ha marxat de casa.
la rendició.
Bé, mentre escoltem les notes de Sopa de Cabra, com sempre, la Cristina ens fa... Avui ens farà dos avanços. El primer, sobre el programa El Far, com sempre fem, per saber aviam què, quins seran els temes que tractaràs, avui que es tractarà en el programa.
Sí. Vinga. Ah, em pensava, esperava que anava a dir el segon, quin serà?
El segon ja és el que t'escoltarem després.
Exacte,
no?
Avui al Far engeguem setmana i ho fem en una data on també doncs, posarem veu en aquest Dia Mundial de la Violència, d'envers la violència contra les dones, però també parlarem de la vaga d'estibadors, una vaga que estava convocada a partir d'avui, però que afortunadament han pogut parlar i sembla que han arribat a un acord, tot i que encara s'han d'acabar de reunir. En sabreu tots els detalls aquesta tarda en un programa que també parlarem de medi ambient i d'un projecte que s'està portant aquí molt a prop de casa, a l'Alt Empordà, que es diu Dofins de Tramuntana. Si voleu saber tots els detalls, en parlarem amb la Carla Chicote, que és la cap de Submont i també la responsable d'aquest projecte Dofins de Tramuntana, els cetacis preferits de l'Alt Empordà.
Sí, senyora.
Cada jorn de sol a sol, amb sa flauta acompanyar, eixa tonada cantava.
Saps de qui és aquesta veu?
Anava a dir, això no és Sopa de Cabra, no?
No. És el personatge que hi ha avui a l'altaveu del vi.
Sí o no?
Sí,
és en Jordi Grau?
És en Jordi Grau.
Avui tindrem a Jordi Grau, el gerent de vins i licors Grau, que ens parlarà doncs, de com són les botigues especialitzades i més ara que han rebut un reconeixement a la millor botiga d'Espanya.
Doncs escoltarem aquesta veu, però no cantant, eh?
No?
Sinó parlant.
Parlant. Puta-li, però no se li dona gens malament.
Home, fa molt de temps que està, forma part del grup Arjau, juntament amb Jordi Rubau i en Josep Maria, doncs ja... Doncs mira, doncs aquesta la veu que escoltarem avui, que l'hem escoltat moltes vegades en el programa El Sons a Cau d'Orella, però avui doncs amb la seva faceta de...
Empresari.
També és sommelier, sí. És molt amic d'en Rafael Sabadí, que també, com han fet els tasts que feien per escollir el millor vi, com fan els Arrels de Vi, doncs també era un dels que moltes vegades hi ha vingut a participar.
Si parlem de vins, parlem de Jordi Grau.
Jordi Grau, molt bé. Doncs, Cristina, moltes gràcies.
Fins a la tarda, us espero al Far de 4 a 6.
Exacte,
i demà serem també aquí al Més Calent a l'Aigüera.
I fins d'aquí una estona, també.
I també,
parlant
és
vi,
veritat.
Parlant
és
de
veritat,
vi.
Que ja me'ls cuidava en Rafel, jo ara.
Vinga.
Fins ara. Ara.
Un home agafa una guitarra. Un home llença un crit al vent. Un home mira el buit i salta. Hi ha algú que ja ha burlat el temps. Seguirem somiant, escoltarem la llum. Mentre el món es mou dins dels teus ulls, seguirem lluitant, ensorrarem els murs, anirem sempre més lluny. Estén les ales. Hi ha un home que ha tocat el cel. No tornarà mai més a casa. Hi ha algú que ja ha pagat el preu. Seguirem somiant. Escoltarem la llum mentre el món es mou dins dels teus ulls.
Seguirem somiant Sopa de Cabra, la cançó que es va ser escollida per votació popular en els Premis Enderrock, la millor cançó de l'any 2006, la millor cançó en català de l'any 2006, i que és el que anem fent cada dia, cada dia, com diu la falca del més calent a l'Aigüera, de dilluns a divendres, sempre ara, últimament escoltant aquestes cançons que van ser premiades en aquests prestigiosos premis de la música en català, com són els Premis Enderrock. Molt bé, 11:45 minuts, i anem a la proposta que ens fa la Montse Hidalgo, avui amb l'escriptora, la coneguda Espido Freire, que ens parlarà de la seva darrera novel·la, De la melancolia. Tot això a l'un per un amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un amb Montse Hidalgo.
Una crisi econòmica i personal que deixa ferides profundes i obre la porta a la melancolia. Obrim nosaltres les pàgines d'un llibre que ens parla de tristesa i d'amor. De la melancolia és la nova proposta literària d'aquesta dona nascuda a Bilbao fa 45 anys, que es va dedicar a la música, però que les lletres van fer un tomb a la seva vida, i més quan va rebre, amb només 25 anys, el Premi Planeta. Espido Freire, benvinguda. Què tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
20 años no es nada, dice el tango, y son los que han pasado más o menos desde que ganó el Premio Planeta. Y sigue siendo la autora más joven en conseguirlo.
Pues sí, 21 desde que comencé a publicar.
¿La edad?
20 desde el planeta, sí.
¿La edad hace con los autores lo mismo que con el vino? ¿Los mejora?
Siempre he pensado que la literatura va a favor de la edad y que de hecho hay algunas frescuras y algún tipo de espontaneidad que se pierde, como se pierde también en cualquier otro oficio, pero que tanto la palabra como la experiencia como la mirada frente al mundo cambia y mejora. Si se es un autor, como aspiro yo a ser, medianamente consciente de dónde nos encontramos y de qué estamos escribiendo. Entonces quiero pensar que sí, que de Irlanda, la primera novela, De la melancolía, aunque las obsesiones literarias siguen siendo las mismas, ha habido un largo camino.
De la melancolía. A la protagonista se le cuela en su vida sin darse cuenta de lo que le viene encima. ¿No estamos preparados para gestionar emociones tristes?
No estamos preparados para gestionar emociones tristes, y cuando la emoción se convierte en enfermedad, como es el caso de Elena, aún menos. Porque en el caso de ella, de esta protagonista, que creía que tenía una vida organizada y que tenía una vida sin demasiados altibajos, ni para bien ni para mal, estaba bien, ¿no? Eso que se dice estable. En el momento en el que se empieza a tambalear algunos de los ejes de su vida, como le pasó a mucha gente con la crisis, ¿no? La crisis económica lo que hizo fue agudizar muchos problemas que se venían escondiendo, porque bueno, teníamos asegurado un trabajo y un pasar, ¿no? Cuando eso empieza a desaparecer o a ponerse en riesgo, muchas otras emociones, pareja, familia, entorno de amigos, la sensación de ser engañados, por ejemplo, hace que empecemos a variar nuestra visión del mundo. Bueno, pues a Elena le pasa eso. Entonces, cuando le ocurre, no del día a la mañana, sino poco a poco, la sensación de que ya no puede confiar en nadie, no solamente no sabe gestionar sus emociones negativas, es que no sabe gestionar su vida, no sabe quién es ella y tampoco sabe quién quiere ser. Y ahí es donde, una vez tocado el punto más bajo, la novela empieza a apuntar hacia la luz y empieza a apuntar hacia las posibles soluciones y hacia un tono abiertamente positivo, ¿no? Creo que ya tenemos suficiente oscuridad y negatividad en el mundo en el momento presente.
En este caso, la medicina para curarse, para la cura de Elena, es el grupo, la gente, el amor. Tal vez la tendencia a la soledad puede llevarnos a situaciones muy parecidas a la que nos plantea.
Bueno, hay gente que posiblemente si tiene un entorno social y un entorno emocional más nutrido y más sano, pueda servirle como elemento protector. Pero no se sabe muy bien cuáles son las causas que llevan a la depresión. Hay a veces causas exógenas, otras veces causas endógenas. Es decir, en el caso de Elena, después de haber pasado precisamente por una terapia, de la que no se habla demasiado en el libro, pero es evidente que está ahí, necesita reconstruir su vida y en su vida necesita nuevos afectos. Porque los anteriores o bien eran falsos o bien han desaparecido, ¿no? Una separación matrimonial, como es el caso de ella, que era algo en lo que ella había depositado muchísima energía en su propio matrimonio, la ha dejado tambaleándose. Y curiosamente no va a venir de un nuevo amor, o sí, pero no de un amor romántico. A mí eso me interesa mucho. Me interesan mucho las novelas que no hablan necesariamente de un amor de pareja, sino que vuelven a explorar otro tipo de vínculos, el materno-filial, el de amigas, el de hermanas o hermanos, o como en este caso el de un anciano, un pariente lejano y una chica de 40 años.
Su relato lo cuenta Elena de primera mano. Uh-huh. Esto es una dificultad para poder llegar, porque hay que ser súper certero para llegar al fondo de esta sensación, este sentimiento, esta emoción de melancolía.
A mí me gusta mucho la primera persona del singular. Mi última novela y la anterior fueron también dos primeras personas del singular, o sea que esta es la tercera, y cada una de ellas es un personaje totalmente diferente, ¿no? Con una manera de expresarse distinta. Aquí la dificultad estaba en que Elena es un personaje muy diferente a mí en temperamento y en origen y en muchas cosas. Y sin embargo, yo le presto una experiencia personal, que es el haber pasado por la depresión. Entonces, el acercarme a ella y a lo que a mí me pasó a través de sus propias palabras era un punto de cierta dificultad. Creo que más o menos lo he solventado bien. Pero me encanta narrar en primera persona, me encanta meterme en la cabeza de personajes diferentes. Tiene mucho de director de escena, ¿no? Tiene mucho también de actriz.
El tema de la maternidad está presente, es el punto de,
sí, de inflexión fiebre. De Elena.
Y además hoy en día está generando multitud de debates de por qué sí, por qué no.
Cosa ¿de qué manera?
¿Quién hasta tiene ahora derecho? Estaba en silencio todo esto. En este libro queda muy explicitado y deja un poco que cada uno saque sus propias conclusiones.
Es una realidad muy cotidiana entre las mujeres de mi edad en mi generación. Yo tengo 45 años, como has comentado antes. Entonces hay un momento en el que las mujeres que no han tenido hijos se plantean de qué manera pueden hacerlo. Si tiene que ser con una pareja, si va a poder ser de una manera biológica, si pueden adoptar, si pueden... Si piensan plantear la maternidad subrogada, todos ellos ofrecen dificultades enormes, a no ser que estén a pilas de dinero, ¿no? Y a veces pues no demasiada moral. Entonces, yo quería abordarlo. Ese sí que es un tema que no he vivido yo de primera mano. Yo no he deseado ni he querido nunca ser madre, al menos de momentos. Nunca se sabe cuándo eso fue, ¿no? Pero he visto a amigas y he visto a gente de mi entorno pasarlo francamente mal. Y cómo eso afecta además a la pareja. Y cómo afecta a todo el entorno. Y cómo les hace ver el mundo y ver sus propios logros y su propia valía de una forma totalmente diferente. Creíamos que habíamos conquistado según qué tipo de derechos para la mujer y para la independencia. Y sin embargo hay cuestiones muy viscerales que no dependen únicamente de lo que digan los demás, ¿no? Depende de cómo nos han inculcado que debemos ser. Y si alguien desea ser madre y no puede serlo, la sensación de desgarro íntima es terrible. Y efectivamente se ha hablado muy poco. En general se ha hablado muy poco de lo que de verdad nos interesa a las mujeres. Desde fuera sí nos han descrito, nos han desmenuzado, nos han matizado, y eso es muy interesante. Todo el 19 está lleno de magníficos personajes de mujeres. Pero en los últimos 20, 50 años, con una voz femenina más libre y a veces incluso más anárquica, creo que se nos presta la oportunidad de hablar de lo que de verdad nos interesa, desde donde nos interesa de verdad.
Lo que nos interesa en este momento es que Espido Freire abra su libro, escoja un pequeñito fragmento del libro y nos haga una lectura.
Muy bien. Pues voy a escoger un pequeño momento, ¿no? Ella es una hija única de una familia como Dios manda, ¿no? Y en un momento determinado, cuando ella empieza a encontrarse mal, se encuentra con que no tiene a quién aferrarse, ¿no? Ella se siente absolutamente sola y cuenta esto. Por suerte, mis padres no vivían. Yo decía o pensaba esta frase u otras parecidas sin cuestionarlas demasiado. Eso me pasaba cuando daba con una fórmula que anestesiaba el dolor. La repetía sin sentir, como otra aspirina más tragada, cuando comenzaban de nuevo las palpitaciones en la cabeza. El lenguaje no era eso que yo me decía y me repetía para creerlo. El idioma está vivo cuando se aprende por primera vez de niño, o cuando al aproximarse a un extranjero ya de mayor, las palabras tardan en acudir y pesan. Y cuando se dice pan, se nota en la lengua el sabor salado y un poco sudoroso del primer bocado del pan con hambre. Y si se dice hogaza, ese sabor cambia a un dorado caliente y tierno. Y si se dice mendrugo, se seca entre los labios y choca contra los dientes. Ella va a mantener a lo largo de toda la novela una lucha por encontrar las palabras adecuadas y por encontrar las emociones adecuadas. Y creo que este fragmento define muy bien cómo a veces empleamos las palabras y los pensamientos sin pensar, ¿no?
De la melancolía es un libro personal. Ahora mismo está dedicada solamente a disfrutarlo. ¿Ya piensa, ya tiene nuevos proyectos? ¿En qué está ahora Espido Freire?
Pues ayer, cuando acabé la promoción en Valencia, di 2 horas de clase en el máster que dirijo. Estuve hablándole a mis alumnos que aspiran a ser escritores, algunos ya han publicado algunas cosas sobre el narrador y sobre la figura del narrador. Precisamente hablamos de la primera persona y de la tercera. De manera que para mí la parte de la enseñanza a adultos, de la enseñanza en creación, ha sido siempre importante, como una forma también de transmitir aquello que yo he ido aprendiendo, que he ido adquiriendo también de otros y de lecturas. Estoy trabajando en infantil y estoy trabajando en ensayo. Y sí, hay por ahí alguna vaga idea de una novela, pero posiblemente de aquí a 2 años no se materialice nada. Para este mismo mes, dentro de un par de semanas, voy a República Dominicana con mi obra de teatro, con Fernando Marías, para hacer Esta noche moriremos en Santo Domingo, y de ahí voy a un viaje literario a la Patagonia. Suena mucho más glamuroso de lo que es. Es
decir, suena muy bien.
Es decir, yo a veces soy consciente de que da la impresión de que... A veces me preguntan, ¿cuándo escribes? Bueno, yo escribo todo el rato, pienso todo el rato, leo todo el rato, ¿no? Es mi oficio y estoy muy dedicada a ello. Pero es cierto que siempre he escogido, en lugar de quedarme en una habitación escribiendo aislada del mundo, ir al encuentro de ese mundo, a través de viajes o a través de... Y este mes va a ser así. El que viene será más estable.
¿Se lleva libretita y boli o...?
No, generalmente es el ordenador o en el móvil voy tomando alguna nota, y sobre todo la elaboración es mental. Luego ya cuando me siento a redactar generalmente no viajo tanto, es otro periodo.
De la melancolía, Espido Freire, muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias, hasta cuando queráis.
Avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Sabem que aquesta lluita no és cosa d'un dia. Des del col·lectiu Temps de Dones volem aprofitar la data per fer visible aquesta violència que mata, rebutjar les actuals polítiques i exigir-ne d'efectives capaces d'aturar-la. Expressarem aquest rebuig llegint els noms de les 51 dones assassinades durant aquest 2019. Perquè no volem oblidar els seus noms, no volem que es passin a ser números en una estadística.
Rebeca Alexandra Cadete, de 26 anys, a Laredo.
Leonor Muñoz, de 47 anys, a Fuengirola.
Romina Celeste Núñez, de 28 anys, a Lanzarote.
A Toreno, León, una dona de 95 anys, de la que no en sabem el nom.
Rebeca Santamàlia, de 47 anys, a Saragossa.
Rosa Romero, de 67 anys, a Dos Hermanas, Sevilla.
Kelly M.Q., de 17 anys, a Reus.
Rosa Maria Concepción Hernández, de 60 anys, a Santa Cruz de Tenerife.
Daria Oliva Luna, de 22 anys, a Alcalá de Henares.
Sheila Chazarra Moyano, de 29 anys, a Blanes, Alicante.
Estella Domínguez, de 63 anys, a Madrid.
Gloria Tornay Naranjo, de 58 anys, a Estepona.
Maria Jesús Savoy, de 43 anys, a Valga.
Maria, de 39 anys, a Loeches, Madrid.
Maria Soledad Bobet Castro, de 47 anys, a La Laguna.
Una dona de 39 anys, de la que no en sabem el nom, a Rojales, Alacant.
Nelea Severa, de 26 anys, a Vinaròs.
Maria Uve, de 42 anys, a Puerto Rico, Gran Canària.
Irene López, a Olot.
Sílvia Hendrick, de 39 anys, a Adeje, Tenerife.
Juana Ureña, de 47 anys, a Parla.
Lourdes Mantilla, de 42 anys, a Torre Pacheco, Murcia.
Lillium, de 38 anys, a Gran Canària.
Piedad, de 50 anys, a Iznájar, Córdoba.
Manuela B., de 61 anys, a San Fernando, Cádiz.
Beatriz Arroyo, de 29 anys, a Alboraia, València.
Dana Leonte, de 31 anys, a Màlaga.
Ana Lucía da Silva, de 49 anys, a Còrdoba.
Mònica Borràs, a Terrassa.
Piedad Cruz, de 42 anys, a Rute, Còrdoba.
Mònica Asenova, de 29 anys, a Salas de los Infantes.
Maria Asunción Pérez Ibarra, de 47 anys, a Elche.
Una dona de la que no sabem el nom, de 39 anys, a Almeria.
Maria Elena Peinado, de 47 anys, a Cortes de la Frontera, a Màlaga.
Susana Cortés, de 42 anys, a Viladecans, Barcelona.
Maria Carmen Vázquez, de 47 anys, a Villalba, Lugo.